Comencem un nou episodi d'aquest podcast xerrant, com sempre, sobre emocions i benestar. I avui ens dediquem a conversar sobre música i emocions i per fer-ho ens acompanya la Ruth Ortín. Ruth, hola, què tal? Com estàs?
Hola, Esther. Encantada d'estar aquí amb tu conversant una estona i amb els oients que estiguin interessats en saber coses de música i emoció.
Moltes gràcies per ser-hi, Ruth. La Ruth és directora de l'Escola de Música CEME, d'aquí Sabadell, però és moltes més coses, eh? També és professora de la UAB, està a la Facultat d'Educació, formant a futurs mestres, és una apassionada de l'educació emocional i de la música. Bueno, t'hi dediques des de quan, Ruth?
Des de gairebé que tinc ús de raó. Des de que tenia 2 anyets que vaig començar a fer-ne, demanant-li a la meva mare, que en aquella època no s'estudiava música tan petits com ara, i des d'aleshores que m'hi vaig posar, no era la intenció de dedicar-m'hi, treballar fa 32 anys que hi treballo, però jo no m'hi volia dedicar, era per mi, bàsicament, fer música. I des d'aleshores crec que he tingut com aquesta passió i és el que m'ha portat a ser on sóc ara.
Genial. Doncs, escolta, si et sembla, ens dediquem a això, a parlar-ne una mica. I la primera pregunta que se m'acut és: per què ens agrada tant la música, Ruth?
Una molt bona pregunta. La música ens agrada perquè és quelcom màgic i natural que tenim des dels orígens de la història i que ens arriba com molt directament a l'emoció, justament. O sigui, la gràcia que té respecte... És un llenguatge, però és un llenguatge més abstracte, diferent, i la gràcia que té respecte al llenguatge parlat o escrit és que arriba directament a l'emoció, no? A tota la zona del cervell on es processa el plaer, totes les emocions positives. Llavors, majoritàriament, a totes les persones ens agrada molt la música, cadascú del seu estil, però per això, perquè ens fa vibrar, perquè ens fa connectar d'alguna manera ràpida i emotiva. Sí que s'ha de dir que hi ha un tant per cent molt petitet de la població, un 3%, que no processa o no gaudeix d'aquesta manera de la música. Però quan parlem de majories ens referim a això. Excepte alguns casos d'algun petit trastorn, la majoria de persones en gaudim molt.
Per tant, podem dir, Ruth, aquella frase de la música calma les feres? És a dir, la música té un poder emocional per calmar-nos, per exemple?
Totalment. La música realment té molts usos diferents. De vegades la fem servir com a reguladora emocional. Ens permet calmar-nos, ens permet trobar un moment de serenitat o de benestar per simple fet de gaudir-ne. Ens permet també activar-nos a vegades, ens dona aquesta energia per estar més en positiu o per moure'ns o pel que necessitem. I realment té com moltes funcions. Sí que és cert que a vegades cal diferenciar perquè socialment diem termes que potser no són encertats del tot, no? Diem, és que la musicoteràpia és un àmbit específic que fan persones professionals que es dediquen a això i que realment tracten alguna dificultat, algun trastorn gràcies a la música. Per tant, sí que té aquest poder terapèutic, però també la música té poder en el dia a dia per qualsevol persona, des de la perspectiva de dir, qui no s'ha posat mai una cançó per animar-se? Avui tinc un dia de baixón, em poso una música per veure si m'animo i mentre amb ganes de ballar. Hi ha vegades que al revés, avui estic molt neguitós, tinc por, tinc ansietat, estic angoixat pel que sigui, em poso una música tranquil·la i em relaxo i em calmo i trobo l'estat. I això és gràcies a que la música a nivell intern, els elements principals que té molts components, però els elements principals que té, que són el ritme, la melodia i l'harmonia, així a grans trets, cadascun ens afecta d'una manera diferent. La música parteix, la més primitiva, la més natural, parteix del ritme. I el ritme ens vincula amb el batec del cor. En el moment que nosaltres sentim una pulsació tranquil·la, calmada, regular, aconsegueix que nosaltres també baixem el tempo, que frenem, que puguem respirar més. La música juga molt amb el silenci. La música neix del silenci, acaba amb el silenci, però entremig conté moltes pauses també. Llavors, quan nosaltres escoltem aquests silencis, també trobem aquest silenci interior, aquest moment de m'aturo i reflexiono. Llavors, això és el que ens permet que ens calmem en alguns moments. Si volem estimular-nos, al revés, hi ha persones que surten a fer esport, o surten a córrer, el que sigui, posen música. Què faig? Poso una música activa, no em posaré una baladeta per anar a córrer, no? Poso una música molt rítmica, que té una pulsació ràpida i aquesta em permet acompassar el meu pas i el meu cor amb aquesta música, no? Activar-me més. Llavors, amb això ja regulem molt només fisiològicament. El ritme és el més vinculat al físic, no? El moviment. El processem a la zona més del bulb, no? Més vulvar del bulb raquidi, i llavors és com molt, molt bàsica. Llavors hi ha la melodia. La melodia connecta directament amb l'emoció. Hi ha aquest component més del record, de l'atenció, tota la part... Li podríem dir tota la part més intel·lectual, més de connectar amb funcions executives, però també tota la part més límbica, no? La part del centre del cervell, on tenim l'amígdala i on es processen les emocions, no? On tenim tota aquesta part del plaer. Llavors, la melodia és aquella que ens permet que segreguem les hormones positives i que això ens activi o ens doni aquest benestar o aquest plaer. I llavors, l'harmonia influeix, vinculada a la melodia, perquè depèn de quina tonalitat estigui la cançó que escoltem o la música que estem escoltant, el compositor ja ha pensat en generar-nos una emoció determinada, però sobretot influeix des de la perspectiva social, no? Fem harmonia quan cantem junts, quan toquem junts, quan fem música en grup o quan compartim això. I el fet d'unir-nos a través de la música és una arma molt poderosa, no? Aconseguim moltes coses. Llavors, això també ens aporta aquest benestar. A vegades un potser està desanimat o té una època més trista i decideix, doncs, sortir amb amics a ballar o a anar a un concert, i això també li aporta aquest benestar pel fet de sentir-se que no està sola o sol i que pot gaudir d'aquesta música.
Moltes coses, no? Amb aquesta sola explicació has comentat tants temes interessants. Un em sembla que és molt interessant, que és el tema del silenci, no? La relació del silenci amb la música, la necessitat que tenim de silenci, també de com aquests silencis ens ajuden a créixer personal, emocionalment, a connectar amb nosaltres, que no només, no? Tot ha de ser so i soroll, i com a vegades la nostra ment, el nostre cos, necessita també aquestes parts de silenci. L'altra part que em venia ara al cap escoltant-te és això, no? Que entenc que quan escoltem música, doncs, s'activen tota una sèrie de reaccions en el nostre cos, en la nostra ment, és a dir, no és només el fet d'escoltar i captar les sensacions de la música, sinó que això activa, doncs, el que tu comentaves, una sèrie de neurotransmissors, d'hormones, que ens poden acostar al benestar i que, a més, provoca reaccions en nosaltres, com, per exemple, que se'ns poden posar els pèls de punta, no?, escoltant una música, o em puc posar a plorar, i això vol dir que passa alguna cosa dins nostre. I també el que estava pensant és: és el mateix, Ruth, quan nosaltres escoltem una música que quan la cantem, per exemple? Produeix el mateix efecte, els mateixos beneficis?
En principi no. Està estudiat per diversos científics que si a més d'escoltar-la i de gaudir-la a nivell melòman, la interpretes, la fas música, produeixes música, tens molts més beneficis. I ara t'explico una miqueta el per què o el que han tret. Tot i així, la música, des del minut zero, encara que sigui només això, escoltant-la pel fet de gaudir-ne, ja ens aporta beneficis. Que això és bo, que tot suma. Si faig només per gaudir-ne, doncs suma X, no? I si faig, a més, produeixo jo música, doncs en gaudeixo i, a més, sumo més. Però no hi ha res que resti. La música sempre és en positiu. I parteix d'això que comentaves, el fet d'escoltar, el silenci intern per escoltar-te tu mateixa, però també el fet d'escoltar l'altre. Quan jo estic escoltant música, estic callant, estic escoltant. Fa tanta falta l'escolta activa, no? Quan treballem empatia, quan volem entendre l'altre, si no l'escoltem, és impossible. Llavors, només amb això ja estem ajudant, no? La sensibilitat que estem despertant ja és important. Des de que naixem, de fet, l'oïda és el primer sentit que es desenvolupa al ventre i és l'últim que desapareix, no? Però alguna cosa serà. Llavors, des de que ja estem a dins de la mare, que sentim, no?, el seu batec del cor, que sentim les veus, els sons, ja estem connectant, ja hi ha un vincle amb aquella persona. Però des de que som nadons, ens canten cançons de bressol per dormir, de música en relaxa. Tot això ja és un benefici. I no cal que aquell nadó que acaba de néixer el primer dia produeixi música. Només escoltant-la ja en té prou, no? Per tant, el benefici d'escoltar-la és molt, molt gran. Sí que és cert que en el moment que nosaltres interpretem música a més, estem activant altres zones sensoriomotrius, estem connectant amb uns moviments, tant si és cantant de tot l'aparell fonador, com si és de la part més instrumental, que hi ha tota una part motriu de coordinació, de diferents zones, no? La lateralitat. Estem posant en joc altres funcions i el cervell està treballant molt més. Llavors, s'ha vist en ressonàncies magnètiques que s'han fet a músics i a no músics que quan un ha treballat música regularment, tant si en aquell moment està interpretant o cantant, com si està recordant allò que ha après, n'hi ha un de molt famós amb l'Sting, no? Que li fan la ressonància magnètica, que ell evoca les cançons que ha cantat, però no la canta en el moment de la ressonància, ell només la pensa mentalment i se li activen moltíssimes zones en el cervell. Diuen focs artificials, no? Es veu la ressonància, és una tècnica amb la que veuen a través d'imatge les zones del cervell que estan actives. I en aquest moment es veu com molts colors a moltes zones diferents del cervell. I també s'ha demostrat en altres estudis que els músics tenim el cos callós, que és la zona que connecta els dos hemisferis cerebrals, més gruixut. Perquè s'han anat teixint més carreteres cerebrals, no? Hem anat enfortint aquestes connexions entre els dos hemisferis i és més gruixut. Per tant, entenem que interpretar música té més beneficis. A banda del que compartíem abans, no? L'alegria compartida és més alegria. Llavors, si un fa música a nivell individual, pot ser una vàlvula d'escapament o pot ser una manera d'expressar-te o de voler arribar a l'altre, però si fas música en grup, cantant en una coral, tocant en una orquestra, en un combo de música moderna, sigui l'agrupació que sigui, el fet de fer música en grup és el que ens uneix i ens vincula amb els altres també. Segurament si la gent fes més música en comunitat hi hauria menys agressions i menys violència a la societat.
Clar, això és el que se m'acudia ara quan estaves parlant, no? Aquesta dimensió social de la música, aquesta capacitat també de connectar-nos a través de la música, no tan sols a través de l'escolta, que bueno, ja ens ajuda, no? Després també a l'hora d'aprendre a escoltar-nos millor uns als altres, que com tu bé deies, falta fa, però també perquè el fet de interpretar una peça junts o fins i tot escoltar-la junts o ballar-la junts ens connecta i fins i tot pensava en la música com a eina integradora, és a dir, com a través de la música, aquest llenguatge universal, podem integrar, doncs, perquè podem conèixer diferents cultures i podem situar-nos tots, no, en un mateix pla, en una mateixa dimensió. Coneixes experiències d'aquest tipus? Què en penses d'això?
La música té aquest poder màgic, com bé deies, de ser intergeneracional, intercultural, és universal i, a més, és molt assequible. Vull dir que tots portem un instrument a sobre, que és la veu, i que ens podem comunicar, no? Cantant, emetent sons, tenim un cos fantàstic amb el que podem fer percussió, a vegades no cal ser un gran músic orquestral, i això ens permet connectar de moltes maneres. La frase cèlebre de la música arriba o no arriben les paraules, no? Tant si és una persona que té dificultats per comunicar-se, amb persones amb trastorn d'espectre autista, la música ajuda moltíssim perquè facilita aquesta comunicació. Però també això, amb persones d'altres cultures, a vegades coneixes algú i el llenguatge ens impedeix poder-nos comunicar. Llavors, hi ha dos temes. Un, que és que no tenim la paraula per poder arribar a aquella persona i poder-li donar el missatge, però l'altre és que comunicar amb paraules les emocions és complicat. Tenim uns noms, hem estudiat maneres de poder-ho fer arribar, però cadascú viu diferent. I tu com saps que allò que estàs sentint internament és el que l'altra persona està entenent del teu missatge verbal? Clar, la música va molt més directa, transmet directament aquesta emoció. Llavors, és molt més fàcil que la compartim. No hi ha la part del llenguatge i de la interpretació de l'altra. Hi ha experiències a nivell universitari, hem fet algunes recerques i alguns experiments en escoles on arriben infants nouvinguts que aterren a mig curs d'un altre centre, amb una altra cultura, amb un altre idioma i no sempre són ben rebuts. Hi ha vegades que els acullen molt bé, però hi ha vegades que no. S'han fet sociogrames, hem mirat una miqueta la relació que tenia aquesta persona en el grup classe i s'ha vist que estava poc comprès. Llavors, a partir d'aquí, hem fet una proposta didàctica musical on treballem la música de la cultura d'origen d'aquell infant. I el fet de convertir-lo en expert, en la persona que ens transmet aquella música i que domina allò i ens explica, ha fet que l'infant nouvingut se senti molt més acollit perquè tenen en compte la meva cultura, no em sento sol de que arribo aquí, sinó que em valoren pel país d'on vinc o com sóc o la meva essència, però alhora ha fet que la resta del grup l'aculli millor perquè ara entenem millor com és i aquesta persona és experta en això i ens pot ajudar a saber-ho. Passa també a nivell generacional. Quan vas a un concert es veu, hi ha persones de diferents edats i que comparteixen aquell espai, que potser altres espais no comparteixen perquè tenim hàbits diferents o tenim costums d'oci diferents, no? I a nivell musical podem connectar tant a l'hora d'anar a un concert o a un espectacle musical com a l'hora d'interpretar. Hi ha molts grups de música on trobem una trompetista de 20 anys, un contrabaixista de 80 i un pianista de 40, no? I tots s'avenen i tots, perquè el que els uneix és la passió pel jazz. O per... Llavors, això és molt bonic, que pugui arribar a tot arreu. També és bonic veure que al llarg de la història i en diferents parts del món s'han produït fenòmens molt similars gràcies a la música. De dir, com pot ser que cultures que estem tan allunyades, que no tenim res en comú aparentment, estiguem fent música similar o estiguem fent... Doncs perquè la música té això, no?, d'unir-nos. No sé, podríem aprendre molt de moltes... De fet, la música és com l'eina que ens permet apropar-nos a una cultura, no? Amb els estudiants de la universitat, per exemple, anem també a fer un taller de gamelan, que és un conjunt instrumental d'Indonèsia. Clar, si tu parles de la cultura d'Indonèsia i no has estat allà i no has vist que cada illa és un món, que hi ha religions diferents, que l'entorn és molt diferent, tot queda en un discurs, és difícil de comprendre. En canvi, quan a través de la música t'adones que dos instruments que estan afinats diferent, que a nosaltres ens sona com dissonant o poc harmònic, poc agradable, ells ho fan perquè és el yin i el yang i el masculí i el femení i la terra i el cel i que això els hi dona aquest equilibri i aquesta vida, aquesta vibració, que diuen que la nostra música és molt plana, no? Llavors, això ho pots entendre la cultura i la creença que hi ha darrere gràcies a la pràctica d'un instrument, no? És una manera d'apropar-nos i de no sentir-ho tan llunyà.
I d'entendre-ho, entenc, perdó, Ruth, i entenc que entendre-ho des d'aquesta dimensió, doncs, no tan racional, sinó més emocional, no? Aquesta aproximació des de la pròpia vivència, en aquest cas des de la música compartida, i que al final t'acosta a la realitat de l'altre, no? Et fa comprendre-la, et fa fer-te la teva, fins i tot, entendre que no som tan diferents, que hi ha punts que ens uneixen. I des d'aquí, no? La part de això, col·laboració, conversa, aproximació a l'altre, com que es facilita. Perdona, perquè estaves aquí.
No, és fantàstic, sí, és que aquí està la gràcia. Sí, realment, jo treballo molt en música amb infants de 0 a 3 anys. I clar, la part verbal moltes vegades no està desenvolupada o no del tot. I llavors ens comuniquem això, tu fas un ritme, ell t'imita, sona un so, se li il·luminen els ulls, veus aquelles ganes de dir, no?, de fer. I hi ha infants que han començat a cantar abans que parlar, perquè els agrada molt una cançó i la volen i comencen a cantar abans que parlar, i això és com màgic, no? O que aconsegueixen caminar gràcies a la pulsació de la música, perquè això els hi regula. Per tant, el fet d'apropar-nos culturalment, intergeneracionalment, amb persones amb les que ens és més difícil a vegades la comunicació verbal, és màgic, és comprendre això, que al final la música ens uneix i la música és un pont per aconseguir, no?, aquest benestar i aquesta bona convivència.
I al final també si parlem de, bueno, d'infants i també d'adults, la música ens ajuda a potenciar la creativitat, no? Entenc que també... doncs que tampoc cal ser, no? Ja ho deies tu, un gran estudiós de la música, però el fet de practicar música també activa, no?, zones del nostre cervell que faciliten també aquesta obertura a l'altre, aquesta creativitat, entre d'altres aquesta capacitat d'adaptació que hem comentat, no? Per tant, doncs a vegades, no?, que a les escoles se'ls hi doncs se'ls hi assigna, no? Un paper a vegades massa, diria, massa simbòlic a matèries com la música, potser valdria la pena de posar-nos-hi per tots els beneficis que té, no? Perquè en el món en què estem, al final se'ns demana aquesta capacitat d'adaptació. Moltes vegades necessitem ser creatius i creatives per trobar solucions inesperades i potser pues això, activant-nos en matèries com aquesta seria interessantíssim, igual que com els pares i mares a vegades quan hem de pensar en extraescolars per nostres fills, no? Pensar-les des de, també des d'aquesta mirada del que li pot aportar a nivell de benestar, a nivell de canalitzar com les seves emocions, a nivell de trobar altres vies per expressar el que sentim i trobar maneres d'això, de sentir-nos creatius i sentir que podem aportar des d'altres llocs sense haver de, no, sentir-nos artistes, per això.
Sí, és que a vegades la creativitat està com mal entesa. Hi ha persones que diuen, no, és que jo no soc creatiu perquè no soc capaç de compondre una sinfonia. És que això ja és un altre nivell, no? La creativitat des de la perspectiva d'obrir mirades, no? De la neurodivergència, una miqueta, de poder resoldre conflictes de manera més fàcil, de poder-te expressar des d'una altra via quan no saps fer-ho a través de la paraula, o de tenir aquesta obertura, la música, en general l'art és el que ens diferencia de l'espècie animal, no? Els mamífers, n'hi ha molts que ja tenen formes de comunicació, que ja emeten sons o que ja... Però la part creativa, aquesta part artística, és la que ens diferencia d'ells, no? I realment la música, a més, hi suma pel fet de que sigui temporal, també, eh? Perquè, per exemple, les arts plàstiques són molt riques i també ens permeten comunicar-nos i també seria meravellós que n'hi hagués més a les escoles, no? També és una via d'expressió diferent. Una persona pot no fer-ho amb la paraula, però sí a través d'una imatge. El que passa és que és estàtic i queda en una mostra fixa on cadascú interpreta en funció del moment en què estàs, no? La música, la gràcia que té és que té aquesta temporalitat, aquesta evolució, i també alhora és efímera. Jo puc interpretar una peça i avui l'interpreto d'una manera i demà d'una altra, no? I en el moment de la comunicació a través de la música hi ha l'emoció de la compositora o compositor en el moment que la crea, què vull comunicar jo. Hi ha la de l'intèrpret, que a vegades és una altra persona. Jo he escrit una partitura i he volgut transmetre una emoció. La persona que l'interpreta la rep i la fa a la seva manera i també hi posa la seva part emocional. I després ve l'oient. I l'oient la interpreta en funció del seu bagatge, de la seva història musical, del que hi ha darrere, dels seus coneixements, de les seves vivències. Una mateixa peça, una persona li pot semblar tranquil·la i relaxant i l'altra li pot semblar trista perquè va sonar el funeral de la meva iaia. No? I llavors l'associa a una vivència emocional concreta. I depèn també molt del moment. Una cançó en un dia determinat ens pot animar molt, perquè això té un tempo ràpid, perquè té una tonalitat determinada, perquè hi ha uns instruments que ens animen, però potser el dia següent jo tinc un mal dia i la mateixa cançó no m'anima tant. No? Mm. Llavors, el fet d'estudiar música el que ens permet és arribar a un nivell una miqueta més profund d'aquest anàlisi. Totes les persones, quan escoltem música a nivell melòman, ens arriba l'emoció. Aquesta arriba directa, és la primera. Si, a més, coneixem una miqueta la peça que estem escoltant, ja hi ha un altre coneixement. No és el mateix conèixer una cançó, simplement cançó, audició, qualsevol música que escoltem, perquè ens arriba directe que si sabem la història que hi ha darrere. És que aquesta cançó es va compondre per X motiu, no? Llavors, això ja ens dona una altra visió, potser, de la peça i ja no la sentim de la mateixa manera. Però si, a més, l'entenem, coneixem el llenguatge que hi ha darrere, coneixem aquesta estructura, sabem desxifrar per què ens està passant això que ens està passant, tenim moltes més eines per després poder-les fer servir al nostre favor per provocar-nos benestar o per regular certes emocions o per trobar alguns moments. Tant de bo passés això que comentes de que les escoles tinguessin més en compte aquesta música. Hi ha molts estudis científics, actualment molts neurocientífics, a més del nostre país, que ens ho estan dient i que ens estan dient la importància de la música per l'aprenentatge, perquè potencia això, les funcions executives i aquestes beneficien en altres àrees, perquè a més té aquest component més creatiu, més artístic, més d'expressió, que surt l'emoció. Tot està bé, quan un expressa, jo creo música, tinc un instrument a davant i toco, no hi ha res que estigui bé o malament. Jo puc gestionar-ho perquè soni més harmònic o menys, o perquè lligui més amb el que està fent el meu company, però De per si està bé, és una manera de comunicar, és una manera
Exacte.
de treure aquesta emoció, que potser no trauria
Exacte.
d'una altra manera.
D'expressar-la, de canalitzar-la. I pensava també en aquesta capacitat que té la música de contagi, no? Perquè és veritat que individualment doncs, tens aquesta capacitat d'expressar, de canalitzar, de deixar-te anar, però alhora col·lectivament genera aquest contagi emocional brutal que a vegades amb una sola peça de música, doncs, quantitat de persones són capaces de posar-se a cantar, a ballar, a gaudir d'aquella peça de música conjuntament i que també si poguéssim ser conscients, no?, d'aquesta possibilitat que tenim de generar climes emocionals agradables, de benestar i de gaudir-los tots plegats, també hi podríem potser treure més suc.
Totalment. El tema és que vivim en un món on sona tot, sona, i sentim música tot arreu, però no l'escoltem. Una cosa és sentir-la de fons i l'altra cosa és escoltar-la. Llavors, si poséssim el focus en escoltar de debò la música, en poder gaudir d'aquests elements que té i que ens transmet, realment podríem canviar el tema emocional. A les escoles, a vegades, venen els infants del pati, de les seves vivències pròpies, cadascú amb la seva motxilla, i arriben cadascú en un punt emocional diferent. Si tu aconsegueixes que mitjançant l'escolta d'una peça musical crear un clima similar i posar-los al mateix nivell, és com partim tots de zero i a partir d'aquí col·laborem i treballem conjuntament. Si no, és complicat. I quan comentaves abans també, tant escoles com extraescolars, els infants n'hi ha alguns que sí que tenen les eines per poder-ho fer, però n'hi ha molts que de natural no diran vaig a posar-me a provar de tocar amb les olles de casa, vaig a fer percussió per veure si regulo la meva emoció, no?
Ja.
Llavors, aquest aprenentatge s'ha de guiar, s'ha de pautar. Llavors, el fet de compartir un espai, digue-li escola de música, digue-li escolar a l'escola, digue-li aula de música o projecte d'escola on s'inclou la música. Perquè realment, quan estem fent música, si fem una cançó, estem treballant llengua, perquè hi ha rimes, hi ha text, hi ha vocabulari.
Absolutament.
Estem treballant matemàtiques perquè hi ha un ordre, una estructura, uns compassos, podem ballar i fer formes geomètriques, podem relacionar-ho. Estem treballant coneixement del medi i de l'entorn perquè hi ha sempre una història i una cultura darrere. A través de la música podríem treballar molts altres àmbits. Llavors, el fet de compartir aquest espai, tant si és a l'escola com si és a fora, amb altres persones i veure que aquest benefici és propi i alhora és col·lectiu, és meravellós tenir...
I tant.
Estic treballant pel bé comú, no?
Clar.
Estic aportant alguna cosa i estic gaudint-ne també de la resta.
Exacte. Ser conscients, no?, al final d'aquest impacte que té la música. M'he quedat amb dos paraules que has dit que em sembla que representen molt bé potser el que és aquesta conversa, que és sentir la música o escoltar la música, no? I diria que bueno, aprendre a escoltar la música també ens pot ajudar a aprendre a escoltar-nos a nosaltres millor, tant personalment com col·lectivament, i que al final aquesta escolta ens porta a sentir-nos també, no? A notar-nos. I això, doncs, d'alguna forma ens encamina cap a aquest creixement personal i cap a aquesta connexió emocional que necessitem. Què et semblaria, Ruth, si acabéssim amb una o dues recomanacions d'alguna peça de música que diguessis, ostres, aquesta, si no l'heu escoltada mai, escolteu-la sí o sí. Ja sabem que no tothom ens agrada el mateix, però alguna que diguis, ostres, aquesta és que és infal·lible.
És molt difícil, això, perquè és quelcom molt personal. Per això que et comentava, depèn de la vivència, del gust de cadascú, del que sigui. Sí que és cert que al llarg de la història hi han anat sorgint com corrents de diferents sectors, no? Alguns més científics, altres menys, alguns més musicals, altres menys, que recomanaven, no? La música de Mozart, no? L'efecte Mozart, i tothom havia d'escoltar, perquè és una música molt estructurada, molt organitzada, sí que té uns beneficis, però no vol dir que sigui l'única, n'hi ha d'altres que també ho poden tenir, no? Llavors, a vegades també ha passat al revés, no? No escoltis música de heavy perquè és música que...
Aixa.
És que depèn, pot haver-hi alguna peça que tu realment et ressoni, et vibri, et generi aquella emoció de benestar. La música ens ha de fer vibrar, ens ha de moure. Si tu escoltes una música i et deixa indiferent, doncs aquella no és la teva música. Però realment ens ha de permetre això. S'han vist processos de dol que no s'havien expressat que tu tenies allà enquistat un dolor i en el moment d'escoltar una audició determinada esclates amb llàgrimes i treus tot el dolor que tenies dins que no havies mostrat. Aquesta és una bona peça musical, aquella que em permet treure-ho, no? Aquella que potser no és del meu gènere habitual o surt de la meva zona de confort, però un dia l'escolto i sento la Cales cantant i aquells aguts se'm posen al clatell i tota la pell de gallina i dius, alguna cosa està passant en mi aquí, malgrat no sigui el meu estil habitual. Sí que és cert que actualment és difícil, pensant en la gent jove i el tipus de música que escolten, de dir, et recomano aquesta música perquè està tan allunyada del que ells escolten, no? Jo el que recomanaria a tothom és com l'obertura. Vaig a provar d'escoltar una cosa que no escolto habitualment. Vaig a veure què passa, no? Mal no ens farà, ja em dic, la música sempre suma. Llavors, no és com dir, vaig a provar de tastar un aliment i potser sóc al·lèrgica o intolerant i llavors això m'afecta. La música no ens farà mal.
Practicar tant, aquesta obertura, no?
Clar, provem de sortir d'aquí. Per què? Perquè actualment, per exemple, hi ha cançons que costa a vegades dissociar l'autor de l'obra, no? De dir, potser hi ha un element rítmic o que em fa ballar o que m'agrada molt, però darrere hi ha una lletra amb un component que m'està fent molt mal. I com que hi ha música, a més, aquesta música està potenciant aquest missatge oral que estem donant. Clar, diria, surt d'aquí una mica, no? Però, clar, aquesta persona que escolta, diguem-li, reggaeton o algun gènere dels que escolten ara actualment, no li diré, et recomano una peça del barroc o una peça clàssica, no? Llavors, podem trobar un punt mig o buscar altres peces. Sí que és veritat que la música instrumental ens provoca més aquesta reflexió, aquest moment que dèiem abans d'escolta, d'entrar a poc, de poder anar analitzant què és el que passa, més que quan hi ha una lletra, que m'estic fixant més en el significat de la lletra, perquè més habitual, no és per res més, és com més familiar sentir parlar, sentir cantar, que sentir tocar un violí, no? Però si us fixeu, les bandes sonores de les pel·lícules, tota l'emoció que té una pel·lícula és per la música que té darrere. Si tu poses una pel·lícula, la poses sense volum,
sense volum.
I poses altres músiques de fons, realment et canvia totalment la història. Aquella pel·lícula de por ja no fa por, sinó hi ha aquella música, aquell moment d'intriga ja no és d'intriga, no? Aquell moment divertit potser ja no ho és tant, si no hi ha la música que hi havia. Llavors, la música instrumental té aquest poder d'abocar aquesta emoció. La música vocal n'hi ha de preciosa i que, a més, té instrumentació de fons, però entra la part aquesta més personal. A un li pot agradar sentir cantar el Michael Bublé i l'altre li pot agradar sentir...
Sí, sí, absolutament.
No? Clar, cadascú té un estil diferent. Llavors, recomanar una peça... Ho trobo petit. La música és molt gran.
Potser podríem recomanar, no?, aquesta part de, sortir, no?, de la teva zona de confort, en el sentit de, escoltar músiques que potser no et proposaries escoltar i, a partir d'aquí, no?, també sentir-te, què és el que passa, què és el que activa en tu. I potser, també, no?, si no estem avessats a aquesta música més instrumental i en algun moment busquem més aquesta reflexió, aquesta connexió interior, saber que des d'aquest tipus de música ens ho pot facilitar. Molt bé, Ruth, jo crec que podríem estar... Digues.
Només un apunt, només. També pensava, perquè jo sempre penso molt en els petits i en l'educació, que és el meu món, llavors pensava que també és important quan triem música pels infants, no? Les peces, a mesura que anem creixent, diguéssim, tenim més capacitat d'atenció. Però quan són petits busquem peces que siguin de curta durada. Sempre és millor trobar una peça d'un minut i mig que no una de cinc i tallar-la de qualsevol manera. Que tingui un inici i un final i aquest silenci, això és important. I l'altra cosa important és evitar pensar que les personetes petites necessiten només música ensucrada, no? Comercialment se'ns ha venut molt que els nadons necessiten campanetes, sons aguts i tot molt cantat per veus molt infantils. I, primera, quan som petits estem molt oberts al món, estem descobrint tot i, per tant, és preciós que sentim diversitat de sons, de cultures, d'èpoques diferents, de tot el que hi hagi. Però també és molt important que entenguem que la música i la musicalitat de les paraules també. La música greu ens aporta seguretat. Si surt un presentador de telenotícies, què tal, com... Això no ens diu res, no? Necessitem com aquells greus per seguretat, perquè és el que teníem a l'úter, és el que sentíem, aquells sons més greus. I la música aguda ens activa. Si volem fer en algú alguna festa i li estic dient, molt bé, avui anirem, això no mou ningú. Necessitem aquella activació. Llavors, Juguem amb matisos diferents, amb diversitat i amb varietat de sons i de timbres. I això, oferim-los molta música. Cantem amb ells, el vincle, les cançons, els jocs de falda, les cançons infantils de parts del cos, del que sigui, estableixen, no?, aquesta connexió amb els més petits.
Aprofitem-ho, no? D'alguna forma, aprofitem-ho per gaudir, aprofitem el poder que dèiem que té la música. Moltes gràcies, Ruth, per ser aquí, per acompanyar-nos, per donar-nos tantes pistes sobre els beneficis de la música i com podem gaudir-la. Espero que puguem coincidir ben aviat.
Jo també. Moltíssimes gràcies a tu, Esther. És un plaer sempre conversar. I gràcies als oients que tenen interès en la música i l'emoció. Gràcies i molta música.
Gràcies, Ruth. Gràcies també a tots i totes vosaltres per ser-hi un dia més. Tornarem ben aviat amb nous episodis de podcast amb temes tan interessants com el que hem tractat avui aquí. Gràcies. Fins la propera.